Aquest matí d'aquí a uns minuts comença el Palau de la Música Catalana aquí a Barcelona, el 7è Congrés del Tercer Sector Social. Ho fa en un moment que és d'extremada complicació des d'un punt de vista social per la situació que s'està vivint, derivada de la crisi econòmica, derivada de la inflació, derivada d'aquesta guerra a Ucraïna, de com estem i de quins són els reptes del tercer sector. En volem parlar uns minuts amb la Francina Alsina, que és la presidenta de la taula del tercer sector. Senyora Alsina, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns.
Emocionats pel dia d'avui.
A punt de començar un congrés. Quins reptes poseu damunt de la taula? Quina és la realitat que hi ha avui pel tercer sector a casa nostra?
Mira, la realitat és molt crua, perquè nosaltres ja fa temps que estem avisant que a Catalunya correm el risc de quedar a la cua a la recuperació social si de veritat no hi ha canvis profunds en les polítiques socials. I si no, aquests canvis en polítiques no s'apliquen amb més concreció i que es planifiqui i més rapidesa. Perquè ara tenim un ritme de resposta molt lent, massa lent. I les polítiques socials que tenim no són prou concretes i no tenen el que nosaltres diem ni una visió a mitjà o llarg termini. O sigui, no només anem a tapar forats, només anem a les urgències, al temporal. I això, com ja molt ben pogut comprovar, té uns efectes molt limitats.
El problema de quan un s'ocupa només de les urgències és que les qüestions estructurals s'enquisten.
Ah, exactament. I, clar, estem amb unes polítiques que són les de sempre. Per tant, s'estan cometent els mateixos errors de sempre.
Quins són aquests errors? O quines són les concrecions que enteneu que s'haurien de començar a abordar ara?
Mira, que donin... són les respostes que ara tenim, o les polítiques que tenim, no donen resposta als problemes crònics. Els problemes crònics, tots ja sabem quins són, no? No accés a un habitatge digne, o un treball precari, i no hi ha una garantia d'ingressos mínims per cobrir el que n'hi ha amb les necessitats més bàsiques. Per tant, el que no tenim són polítiques preventives, que és el que estem demanant, no? Que evitin que les persones ens arribin a aquesta situació.
El problema és que segurament ara mateix estem en un moment en què, malauradament, s'està precipitant molta gent, no?, aquesta situació. És a dir, la crisi econòmica que arrossegàvem, augmentada per la inflació desbocada que estem vivint, està portant molta gent a aquest límit.
I no havíem tingut temps de recuperar-nos. O sigui, el problema nostre és que vam viure una crisi el 2008 que va estar mal resolta. O sigui, diem, anem repetint els mateixos errors de sempre. I després, com tu molt bé deies, no hem tingut la guerra d'Ucraïna, tenim encara aquesta inflació, tenim, bueno, lo de les energètiques que ja desgavellen a qualsevol, i no pot ser, perquè el que fem és que cada dia tenim una societat més empobrida. Com molt bé vam veure amb l'informe FOESA, després de la pandèmia tenim 1 milió més de persones en risc de pobresa a casa nostra.
I aquesta situació, senyora Alsina, el tercer sector com l'agafa? Amb quin múscul us agafa en un sector, per exemple, on les últimes xifres que s'havien presentat de balanç parlaven pràcticament d'un 40% d'entitats que estaven endeutades o sobreendeutades, fins i tot perquè estaven esperant diners de subvencions previstes o promeses que no acabaven d'arribar, fins i tot directament de l'administració pública?
Ens agafen sense múscul. Ens agafen sense múscul, i aquesta és la nostra denúncia, no? I per això nosaltres també, des del tercer sector, estem impulsant la llei del tercer sector social perquè això reverteixi. Nosaltres necessitem una cobertura legal, nosaltres necessitem aquesta seguretat que ens pot donar l'estructura política. Estem fent un servei públic i se'ns ha de reconèixer com un servei públic. I hem de tenir totes les garanties. I també que es creguin una mica més en el sector social. O sigui, si nosaltres sempre diem que l'estat del benestar són 3 potes, que és salut, educació i benestar social, no pot ser que aquest sigui el germà pobre.
Jo recordo que fa uns mesos explicàveu, per exemple, que les entitats del tercer sector havíeu arribat a avançar, crec que són uns 65 milions d'euros, no?, de les vostres butxaques per fer la vostra activitat. Aquesta situació s'ha revertit en algun sentit a partir del moment en què ho vau denunciar?
Mira, jo entenc que s'està fent el que es pot, no? Però no està del tot revertit. I, clar, no és que ho traguem de la nostra butxaca, encara és més greu, vull dir, perquè no tothom, totes les entitats tenen un patrimoni, les entitats estan treballant al dia. El que passa que fan que les entitats s'endeutin amb les entitats bancàries demanant pòlisses de crèdit. I això ja és un peix que es menja la cua, que no ens en sortim d'aquest cercle, perquè llavors ens trobem que tot aquest que tu has estat pagant de les pòlisses de crèdit, aquests interessos, després, quan t'arriba la subvenció, tu no es pots aplicar, perquè no se't reconeix dintre la subvenció. Per tant, això què fa? Que les entitats cada dia es vagin empobrint més. Però sabíem que aquest sistema és pervers, hem d'anar a concertacions, no podem anar així amb subvencions, a més, amb subvencions quan estem fent programes de llarga durada. O sigui, no és un programa que comença aquest mes de gener i s'acabarà el desembre.
El problema és que són programes a llarga durada que, per molta previsió econòmica que feu, vosaltres, del cost que pot tenir, si no canvia des d'un punt de vista de la política social i de la realitat social, les previsions sempre us acabaran quedant curtes, no?
Entre la situació que estem vivint, i per això diem que l'hem de revertir i que necessitem una llei que ens doni aquesta seguretat, seguretat jurídica, seguretat d'acció i, a més, que se'ns sigui reconegut, no?, tota la feina que estem fent.
Abans recordava vostè l'últim informe FOESA, també aquella dada que va aparèixer, no?, de pràcticament aquest milió de persones que puguin viure en la pobresa, que l'estem parlant pràcticament d'un 30% de la població. No és sostenible una societat en aquesta radiografia.
No, i a més, l'increment que hi ha hagut tan disparat en els últims anys. Sí que la pandèmia ha fet molta feina, no?, en aquest sentit, però per això diem que no pot ser, que hem de canviar el tipus de fer política i hem de prevenir, perquè sí que ens ha passat una situació com aquesta pandèmia, però de desastres i catàstrofes ens en miren venint. Per tant, que hi hagi aquesta previsió a llarg termini per tot allò que ens pugui anar venint.
La renda bàsica universal, per exemple, que és una prova pilot que es volia posar en marxa, és una de les polítiques, per exemple, que s'hauria de concretar ja amb més força a casa nostra?
Estem en pla pilot. El que nosaltres demanem ja és que es posi fil a l'agulla i que, de veritat, que hi hagi un encaix entre l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania. Perquè aquesta era una bona eina que va sortir avui, precisament, fa 2 anys, i encara de les persones que tenen dret a rebre-ho, no ho reben ni un 10%. I això no pot ser.
Quan vosaltres heu detectat aquesta realitat d'aquestes persones que no l'arriben a percebre, per què no arriben? És a dir, està mal dissenyat el camí per arribar a aquesta ajuda? No se li explica o no hi ha capacitat que la gent que hi podria accedir sàpiguen que hi poden accedir? Què està fallant?
Mira, de tot una mica, a part d'una burocràcia excessivament complicada i pesada, i a més amb uns requisits que no tenen ni cap ni peu. I després resulta que te les tomben i no ens donen ni gairebé explicacions perquè s'han tombat. En un principi vam estar que aquí a Catalunya s'havia tombat gairebé el 80% de les sol·licituds que s'havien fet.
El 80%?
Sí, gairebé. Era un 70 i escaig. Això és una barbaritat, perquè quan la gent presenta aquesta sol·licitud, ja ha estat acompanyada, perquè a part de tot, encara més complicitat, no? O complicat, Déu, ja no em surten les paraules. Doncs tot s'ha de fer telemàticament. Ja estem parlant de persones que estan en pobresa extrema. Llavors, no hi ha una connectivitat, no tenen mitjans per fer-ho i tampoc no hi ha la formació per poder accedir en aquests qüestionaris, no? Llavors, normalment ens trobem que des de les entitats socials se'ls acompanya i és una persona que ja està avesada a fer-ho qui li omple els papers i sap els requisits que es demanen. Per tant, quan aquesta persona entrega la sol·licitud, és que qui l'ha estat acompanyant està convençut que ho pot arribar a rebre. Per això no s'entén el per què se n'han tombat tant. Hem protestat força, vull dir, les entitats socials s'han bellugat molt i han anat canviant alguns requisits. Però encara, amb tot i amb això, és un problema poder-hi accedir.
Per què creu que no es canvia? Si per la dificultat que té, normalment aquesta és una ajuda que s'acaba tramitant des d'una entitat o amb l'ajuda d'una entitat, diguem-ne, que hi ha la formació. I que, per tant, és evident que vosaltres sí que sabeu com s'han de fer tots els passos per acabar complint. Si no es dona és perquè hi ha manca de voluntat de l'administració perquè s'acabi donant. És a dir, ja va bé, diguem-ne, que si hi ha molta,
sí,
molts nos, hi ha menys despesa.
El senyor ministre Escrivà està preocupadíssim perquè la gent no hi accedeix. I llavors, clar, no acabes d'entendre què està passant aquí dintre i què està passant dintre, no sé, dels despatxos, que van d'una taula a una altra, i jo no ho sé, aquí ja no m'hi poso, perquè queda molt lluny, estem a 600 quilòmetres, no?
Però en qualsevol cas, quan demaneu que es concretin polítiques que siguin efectives, entenc, per exemple, que esteu parlant de reformar coses que no funcionen com aquesta.
Exacte, i que s'encaixi d'una vegada també amb la nostra renda garantida de ciutadania. Perquè per ara, si les persones van accedir, o sigui, són dues finestretes diferents, amb dos requisits diferents, quan lo lògic és que una complementi l'altra i que s'encaixin a l'hora de fer totes les passes i tot el que ens demanen.
Quan estem parlant d'aquesta pobresa a casa nostra i de persones a qui esteu ajudant, estem parlant, per exemple, malauradament cada vegada més de dones i de persones joves?
Sí, i de pobresa infantil, no oblidem, eh? Que és el que més ens fa tema, no? O sigui, amb més urgència hi ha a trencar aquest cercle de la pobresa, perquè si no estem condemnant unes criatures que no se'n sortiran d'aquesta situació. I pensem que el risc de pobresa infantil a casa nostra és gairebé el doble de la mitjana europea.
O sigui, el doble?
Casa nostra, sí, gairebé. Nosaltres estem a un 35% i, mentre que la mitjana europea és del 20%. O sigui, és molt. I si ho traduïm així més proper, no? que ens impacta més, diem, mira, un de cada tres infants a casa nostra és pobre.
Que quin és el futur d'una societat amb dades com aquesta?
Exacte, exacte. Aquesta és la nostra denúncia i aquesta és la nostra por.
El tercer sector, jo havia llegit alguna xifra, no sé si encara esteu aquí, que esteu ajudant a l'entorn de 1,5 milió de persones aproximadament a Catalunya,
sí,
anualment.
Sí, sí. Sí, però pensa una cosa, que aquesta era la xifra que nosaltres teníem, però que durant la pandèmia es van incrementar les ajudes a un 30% més de la població que mai havien trepitjat els serveis socials. Per això diem que la situació és molt greu.
Avui comença aquest setè congrés, si no m'equivoco, setè congrés del tercer sector. Entenc que qüestions com les de l'habitatge públic, la falta d'habitatge públic i la redistribució de la riquesa són dos dels pilars fonamentals del que avui abordeu en aquest congrés?
Tocarem tot allò que pugui... tot allò que ens pugui permetre... també es tocarà, a aquesta recuperació social que necessitem. Com veuràs, el programa és molt, molt ric i molt ambiciós.
Sí. I teniu moltes activitats programades, estem parlant del Palau de la Música, és a dir, part presencial, part també que es pot seguir de manera telemàtica amb alguna d'aquestes converses. Parlava també, no, del problema aquest de l'habitatge i dels plans d'ocupació, que és també el gran mal de cap que teniu des de les entitats socials, no?, quan s'ha d'intentar ajudar persones que no hi ha manera de trobar pisos, no?, i que s'està buscant també fins i tot la complicitat en molts casos de particulars, de dir, escolta'm, si algú disposa de pisos, si algú té ganes, hi ha moltes entitats que poden ajudar a donar una sortida, no?, a aquesta vivenda.
Sí. Sí, tot allò que sí és benvingut, però realment la política social s'ha d'activar d'una vegada per totes en l'habitatge.
Perdona?
En habitatge.
En l'habitatge.
També anem a la cua d'Europa,
Ah, però aquesta sembla que és una qüestió que realment, fins i tot sent conscient com s'és conscient que només un 2% del parc públic que hi ha al país és habitatge públic, no hi ha manera d'arribar a un acord fins i tot entre privats i públics perquè creixi aquesta xifra, no? És a dir, sempre estem en la polèmica d'en com es gestiona i en el cas de Barcelona amb el famós 30%, hi ha molt debat i molta discussió de què fer mentre encallem una realitat que és que no hi ha habitatge públic.
No, no n'hi ha. No n'hi ha i no hi ha mesures, però clar, diem nosaltres el lloguer social, no? Com podem assegurir que hi hagi un lloguer social d'una vegada, no? És a dir, que poden haver-hi, no sé, és posar-se a estudiar-ho i la bona voluntat de poder-ho fer.
No. El problema és que segurament estem en un moment per la radiografia que feia, senyor Alsina, en el que el temps juga en contra nostre en qualsevol solució que es vulgui prendre. És a dir, en tots els escenaris anem amb la sensació que anem tard.
Sí. Però, bueno, encara estem a temps. No podem tirar la tovallola.
És a dir, el missatge és encara hi som a temps. Avui ve la màxima representació del govern, el tindran en la inauguració d'aquest congrés. És un missatge que ha de quedar clar als polítics d'aquí i d'allà, no? És a dir, encara hi som a temps i s'ha de fer alguna cosa.
Exacte. Aquest és el toc d'alerta que fem, no? De dir, tenim aquest risc, però creiem que encara hi som a temps. És qüestió d'arremangar-se i posar-s'hi.
La Francina Alsina és la presidenta de la taula del tercer sector. Avui ens ha acompanyat aquests minuts aquí al matí a Ràdio Estel. Que sigui un èxit al congrés d'avui i molta sort i força i ànims i finançament per poder seguir treballant.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Que vagi molt bé també, evidentment, aquest setè congrés del tercer sector que es posa en marxa avui al Palau de la Música. Déu-n'hi-do, 1,5 milió de persones ajudades anualment pel tercer sector a casa nostra. Un 30% de persones ateses per primera vegada a partir de la pandèmia, és a dir, persones que mai abans havien hagut de rebre ajuda social que l'estan demanant. Aquest avançament de fins a 65 milions d'euros per part de les entitats socials del país perquè no arriben els diners públics per fer la feina, diners que acaben aconseguint a partir de crèdits bancaris que després s'han de retornar.